Passen 3 minuts d'un quart del matí, estan escoltant la tertúlia del Gai del Monestir, la tertúlia política. Com cada dimecres ens acompanyen els diferents representants polítics amb representació al ple, els grups municipals. Saludem tot seguit a Eloi Rovira de PDeCAT Demòcrates, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Lourdes Llorente de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
El José Miguel García dels Ciutadans, molt bon dia.
Bon dia.
El Lluc Caís d'Esquerra Republicana, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Roser Casamitjà, Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
La Sandra Tirado del PSC, molt bon dia.
Bon dia.
Ens falta el company del Partit Popular, que s'hi pot atençar si vol. Aquí té un micròfon i una cadira disponibles per apuntar-se a aquesta tertúlia. Una tertúlia que arriba després d'aquest 8M. Jo sí que els voldria demanar una mini valoració, perquè ja sabem que som molts i ens estenem, de com van viure divendres aquestes mobilitzacions i aquesta reivindicació o commemoració del Dia Internacional de la Dona. I aquí s'han cuat que almenys el que hem recollit als mitjans de comunicació és que va ser mobilitzacions força multitudinàries. Comencem per l'Eloi Rovira del PDeCAT.
Bé, doncs jo la valoració primera que m'agradaria fer és que el que he constatat, o crec que hem constatat tots aquest any, és que ha sigut més seguida i més participada, no?, que els darrers anys, per la qual cosa crec que és molt positiu, perquè això vol dir que doncs, hi ha una reivindicació històrica que encara s'ha de reivindicar molts més anys, i per tant que hi hagi més gent mobilitzant-se, no només dones, també homes, que ens impliquem, que vulguem sortir a defensar doncs, el que fins ara doncs, no era tan seguit. I crec que és molt positiu, que s'està fent una molt bona feina. Això vol dir que la gent està entenent que realment doncs, encara hi ha moltes coses a corregir, i el millor que podem fer és implicar-nos tots. No és una lluita de les dones, sempre tothom ho diu, no és una lluita d'homes i dones, i per tant nosaltres hem de mobilitzar-nos. I aquí Sant Cugat, que va haver un seguiment important i va haver una participació alta, després també a Barcelona, i per tant doncs, a seguir mobilitzant-nos fins que aconseguim doncs, trencar aquestes barreres encara existents.
Lourdes Llorente, de la CUP.
Bueno, pues fue un día realmente que lo viví de una manera, bueno, alegre y emocionada, porque creo que una vez más se superó el número de participantes, al menos en lo que fue la manifestación aquí en Sant Cugat. En Barcelona también hubo numerosísima gente. Yo quiero felicitar al grupo de compañeras del comité de vaga que organizaron estas actividades en Sant Cugat. Me parece que hicieron una labor brutal. Y lo que demuestra además es que el feminismo no solo ha cogido fuerza, sino que puede suponer una gran revolución en nuestra sociedad. Yo creo que la primera revolución vendrá de la mano de las mujeres en sus reivindicaciones sobre la igualdad, que abarcan numerosos aspectos, no solo la igualdad en derechos laborales o solo la igualdad en derechos sexuales o reproductivos, sino que va muchísimo más allá. Y bueno, a mí me emocionó ver la cantidad de mujeres, las diferentes edades y perfiles de las mujeres que participaron en la marcha. Emocionada.
José Miguel García de Ciutadans.
Sí, nosotros también valoramos positivamente todas estas movilizaciones. Sin duda, la causa feminista es una causa de todos. Hay mucho trabajo, sin duda, que hacer, que hemos de hacer entre todos. No puede ser o no debe ser una causa solo de unos cuantos o de unas cuantas. Sin duda, se ha hecho mucho, se está haciendo mucho, pero sobre todo hay que hacer mucho más. Hay que mirar el presente y sobre todo trabajar para el futuro.
És el torn ara del Lluc Caís, Esquerra Republicana.
Doncs aquest dia el vam viure, doncs, sobretot, ben entès des del cansament, perquè s'hi va dedicar moltes hores de preparació, també felicitar el comitè de vaga, i van ser, doncs, això, també posar en valor no només l'èxit d'aquell dia, sinó la trajectòria que portem venint de moltes manifestacions de grans èxits. La lluita feminista és una lluita que ho abarca tot, és una lluita per posar al centre la vida i no la productivitat com tenim ara, i és un orgull veure, des de la segona fila que ens correspon estar els homes, com aquesta lluita cada vegada és més gran i el riu i la riuada de dones cada vegada és més potent i et deixa més parat. I el passat 8 de març vam parar a Sant Cugat. Ho tornarem a fer cada 8 de març, ho tornarem a fer cada 8 de març. I res, això volia dir, no? Felicitar el comitè de vaga i amb molt de coratge i molt d'orgull amb aquest dia 8 de març.
Rosa Casamitjana, Iniciativa per Catalunya Verds.
Jo crec que estic d'acord amb el que s'ha dit, és a dir, tant a Sant Cugat com a Barcelona hi havia moltíssima gent. A mi el que més potser em va emocionar, com deia la Lourdes, és veure que hi havia moltíssima gent jove, efectivament, hi havia de totes les edats, però hi havia moltíssima gent jove, tant en quant homes com en quant dones, i per tant jo crec que això és bo, crec que és important que aquestes noves generacions assumeixin que hi ha moltes coses per fer i que s'ha de fer, i jo crec també que realment el moviment feminista, o amb tots els seus feminismes, que no, evidentment no tots són iguals, però sí que es poden considerar que van en una mateixa línia, doncs jo crec que en aquests moments, i no ho dic jo, crec que ho diuen molts observadors, periodistes, etc., és el moviment més revolucionari que hi ha en aquests moments, i crec que és el del que es pot esperar més innovació en drets socials, civils i laborals, etc. I per tant, doncs, jo crec que hi hem de ser, i de fet hi vam ser, l'un i l'altre, i tirar endavant per aconseguir tot això.
S'ha anat tirado del PSC.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en esta mesa, y una de las cosas que más me pareció emocionante, yo lo viví en Barcelona, la de por la mañana a las 12, eran mucha gente joven, sobre todo niñas de colegios, con chicos también, y es el cambio de mentalidad de lo que era el Día de la Mujer hace 20 años, ¿no? Antes de 20 años nos regalaban flores y medianamente íbamos entendiendo, pero este despertar tan enorme que ha tenido la sociedad, y sobre todo a través de estas niñas jóvenes que realmente estamos dándonos cuenta que no necesitamos flores, queremos las mismas oportunidades, la misma facilidad y el reconocimiento real, pues es importante. Pero es importante también que haya políticas de, por ejemplo, de paridad, porque si no, no podemos llegar a estos sitios, ¿no? A estos puestos de poder. ¿Por qué hablamos de la discriminación en cuanto a la desigualdad salarial? No es porque una persona cobre diferente en el Mercadona por hacer el mismo trabajo, no, es el acceso a los puestos directivos, que el 80% son por los hombres. No se trata de poner mujer por mujer, ¿no? Es de poner a mujeres válidas, y he escuchado últimamente un discurso muy masculino, ¿no? De que hay que poner mujeres y es una cuota obligatoria. No, es un deber que la historia tiene con nosotras, y que realmente hay que dar espacios, y yo estoy muy, muy contenta. La verdad es que fue un día muy emocionante para las mujeres. El feminismo, como bien dice mis compañeros, es va de diferentes maneras y se entiende diferente, pero realmente sí que estoy también orgullosa de los hombres que nos han acompañado en estas reivindicaciones, y esperamos que el feminismo sea una cuestión de todos y de todas.
Ara sí, s'ha incorporat l'Àlvaro Benejan del PP. Bon dia. Estem parlant d'aquesta valoració breu d'aquest 8M.
Bé,
valoració... De manera que s'aixequi una mica el micro...
Sí. En general, per mi és positiva, en general, per això dic en general, perquè vaig dir, però en general positiva, amb molta afluència de gent, i a més crec que s'ha convertit, o la reivindicació, que les mobilitzacions que es fan a Espanya són un exemple per a altres parts del món, no? I em sembla que són referent per a altres llocs, altres països on les dificultats per les dones són molt majors que a Espanya, no? O sigui, que estan pitjor, em refereixo. El matís és que a vegades la paraula feminisme, que és una paraula doncs, que vol significar o ha de significar la lluita de la falta de drets per les dones en la societat, no? o la igualtat de drets, per la igualtat de drets amb els homes, ha de significar això, però a vegades... es deriva cap a un altre cantó, que diverses persones que estan dintre de col·lectius feministes, diverses, no totes, evidentment, en general, no? Doncs contaminen amb altres coses que no tenen res a veure amb el feminisme, que són actituds més aviat com l'actitud contrària al masculisme, que no és el feminisme com el volem entendre, sinó que és una altra cosa, no? I a vegades veus allà cartells a dintre d'aquestes manifestacions de grups de persones que no tenen res a veure amb tot això, i el que fan és fer com un masclisme al revés, no? És a dir...
¿Esto lo viste el 8M?
Sí, 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 sí.
Més enllà d'eufemismes, vull dir, què vols dir?
Què?
Que més enllà d'eufemismes... No?
Jo estic parlant amb eufemismes.
Bueno, perquè no estàs entrant a lo concret.
Sí, però no he fet cap eufemisme. ho he dit ben clar.
Et pregunto, què et refereixes?
Si, si vols que sigui més concret, pues, pot ser que he sigut inconcret, però eufemismes no he fet servir. Cartells que no vull reproduir, perquè em semblen penosos. Però hi ha cartells, hi ha les fotos, ara les ensenyaré si les vols, les tinc aquí. Però circulen per les xarxes, circulen per els whatsapps i són del 8M, no són d'altres dates. I són d'aquí, d'Espanya i de Barcelona, per exemple. Per tant, això per mi contamina aquesta idea del feminisme, que és el lluitar per la igualtat entre dones i homes en la nostra societat, que és el camí que hem de seguir. Crec que s'han fet molts avanços amb tots els últims governs que hi ha hagut de diferents colors i hem de continuar amb aquesta senda.
Doncs, volen intervenir. Sí, que... per ordre, la Lourdes.
Bueno, a mí me parece que una vez más nos apropiamos de conceptos sin acabar al final de entenderlos, ¿no? Yo no sé exactamente, como no sé exactamente a qué tipo de mensaje se refiere Álvaro, me es muy difícil contradecirlo, porque claro, es imposible, básicamente, ¿no? Pero yo estuve en la manifestación de San Cugat, en la de Barcelona, es decir, yo no vi ningún cartel que personalmente a mí, al menos, me llamara la atención en el sentido de que alguien pudiera hablar de la opresión del hombre, de reivindicar diferentes derechos para los hombres que para las mujeres, de intentar que los hombres estén oprimidos, etcétera. Al revés, todos los carteles, desde el principio de la igualdad que queremos para las mujeres, de la igualdad que queremos para los diferentes géneros, etnias, razas, el feminismo interseccional del que ahora se habla, precisamente lo que se lucha es por la igualdad nacional entre todas las personas con independencia de su sexo, de su género, de su tendencia sexual, de su raza, de su origen, de su clase social. Entonces, a mí me parece que hacer de la anécdota una categoría para hacer de la anécdota, porque si esos carteles existieron, yo al menos en mis redes sociales no los he visto, en mis WhatsApp desde luego no me han sido enviados, quizá cambia de redes sociales, Álvaro. Me parece que hacer de esa anécdota, si existieron, que no lo sé, hacer categoría y hablar de ese tema cuando lo que se trata es de valorar lo que pasó el 8M, me parece un enfoque equivocado e injusto.
El Lluc Caís d'Esquerra, després la Roser també aixecarà.
Abans d'entrar pròpiament al tema, també volia dir o complementar el que ha dit la companya del PSC, i és que està molt, vull dir, crec que és absolutament necessari reivindicar la més igualtat o més espai per dones en els espais directius, però també crec que no ens hem oblidat de fer-ho de forma interseccional i fer-ho en tots els estrats socials, per entendre'ns. No ens podem, és a dir, ens hem d'omplir la boca, sí, d'aquesta igualtat, però mai hem d'oblidar, per exemple, que en les feines més desagraïdes, com podria ser en els sectors de la neteja, són sectors completament feminitzats i no surten, i no estan lloc, i aquí crec que també hi ha molta feina a fer. Pel que fa als cartells i que em poden incomodar més o menys el Partit Popular, subscric el que ha dit la Lourdes. Aquest dia es tracta de destacar l'èxit de... Ara aquí està ensenyant l'Àlvaro unes imatges.
Està ensenyant les imatges, en tot cas.
Sí, una imatge que pone tu misoginia seca la vagina. O sea, si eso es ante los hombres, va en contra de los hombres.
Jo crec que va en contra de...
Perdona un moment.
Misoginia. Els extraterrestres.
Acabo ja, acabo ja.
Deixem acabar el...
Perdona, Lluc.
Acabo ja. Jo crec que és bo que...
I vagina és malo.
Sí, no, y misoginia, sí. Y la misoginia,
tu misoginia me seca la vagina, son bueno, rimas que no.
La misoginia porque equipara a los hombres.
No. Venga, perdona la expresión. Jo crec que és bo que el moviment feminista sigui provocatiu, com ho volia ser en aquestes pancartes. És bo que el moviment feminista sigui incòmode, perquè ho ha de ser, t'ha de sacsejar de forma, en el teu interior, de forma íntima, però també pretén sacsejar el sistema. I el que es volia fer aquell dia és parar, i per molt que molesti tot el sistema productiu, que per una vegada es posés la vida al centre i aturés el sistema productiu aturant les vies, com el que va fer, crec que és una cosa posar en valor, és una cosa bona, que el feminisme molesti i incomodi, que és el que ha de fer.
Roser Casamitjana.
Bé, jo he de dir, i us ho dic amb tota l'alegria del món, que tant aquí com a Barcelona, el que vaig veure en els cartells majoritàriament és molta imaginació, i alguns d'ells em van provocar, francament, un riure, o sigui, pensar com es podia fer allò amb aquella imaginació, sincerament. L'altra cosa és que jo penso que per un tuit desagradable o un cartell que pot ser més o menys desafortunat posar en crisi tot el moviment feminista i tot el que això significa, vaja, em sembla d'una poca serietat tremenda. I l'altra cosa que sí que vull dir, que és evident, que la revolució l'hem de fer els homes i les dones, per suposat, però jo també vull reconèixer que fins ara els homes no, i és que hi hagin posat el coll específicament. Per tant, vull dir que ara diguem
molts
que ho volem...
Sí, alguns, sí, no generalitzis, alguns, perquè molts alguns. Ja vivim dintre d'aquesta dinàmica,
vale,
de respecte total
cap a tot. Si la majoria
els hi haguessin posat... Lo que habéis hecho
Álvaro, si la majoria d'homes haguessin posat el coll en aquesta revolució, no estaríem on estem?
No, en la revolució no, en la vida diària d'igualtat.
En la vida diària d'igual, les dones no reivindicaríem tot això que estem reivindicant si la major part d'homes haguessin posat el coll durant molts de segles.
Per tant, hi ha alguns partits polítics.
Per tant, jo crec que no està de més que en aquests moments intentem estar al davant, simplement.
Se m'ha tirat.
Bueno, a mi sincerament no m'extranya que Álvaro y diga estas manifestaciones
porque
representas lo que representas, representas el PP. El PP nunca ha hecho políticas de igualdad con las mujeres, el PP quiere deslucir pues
la
fiesta.
La realidad te desmiente.
Bueno, si quieres hablamos de políticas de igualdad, sí. que ha sido los socialistas los que han puesto políticas realmente de igualdad.
No, han sido todos, yo lo he dicho, no he descartado
a
nadie, el PP también lo ha hecho. Perdona, pero los datos te contradirán.
De los que menos ha hecho. Y entonces no me extraña que quieran deslucir una fiesta y una manifestación tan grande, tan bonita, tan importante, por cuatro carteles que pueden ser más oeses o menos oeses, porque la gente es educada, independientemente del sexo, hombres o mujeres. Así que no me extraña porque ellos desde el principio de las manifestaciones, como no han sido convocadas por ellos, han dicho que son la extrema izquierda.
No hemos dicho eso.
Bueno,
perdona,
sí, lo han dicho
perdona,
vuestros
pero eso
representantes.
Es falso, pero vamos. No es cierto que vuestro representante superior
que le agradecía a las monjas porque su mujer había estado muy bien educada y que le faltaba dar la patita. Pues estos comentarios machistas vienen del Partido Popular.
Entonces, a mí no me extraña realmente
que quieran deslucir una manifestación tan grande y una fiesta feminista por cuatro carteles. Es que tienen que decir algo realmente. Es el PP. Sí.
Hem de canviar de tema. Ha demanat d'anar a intervenir el company de Ciutadans, no sé si vols afegir, breument, sisplau.
Sí, solo una cosa muy pequeña, muy, muy corta. Estamos todos de acuerdo que el feminismo es una lucha que ha de ser de todos, ¿vale? De todos, hombres y mujeres. Entonces, nuestra posición es que hay que evitar todos los planteamientos que quieran apropiarse, digamos, de este movimiento de forma partidista o de forma excluyente a colectivos, a otros colectivos, digamos, en cuanto excluyamos de esta lucha a colectivos, entidades, otros partidos, pues perderá fuerza este movimiento.
Doncs com deia, canviem de tema. Avui coneixíem, publicàvem també aquí a Quad.cat, que Comissions Obreres es mostra contundent amb la quantitat d'alumnes per aula. Exposa que n'hi ha masses i alerta de la situació de sobreràtio a les aules santcuatenques, tant a infantil i primària com a secundària. En dades, explica que a la ciutat el 41% d'aules d'infantil i primària superen el llindar establert per llei, fixat, recordem-ho, en 25 alumnes per aula. En el cas de secundària, el límit és de 30 per grup i a Sant Cugat se superen un 15% a les aules d'ESO. Són dades elaborades, per tant, per Comissions Obreres d'Educació del Vallès Occidental, que fa uns mesos va demanar a la Generalitat les xifres d'alumnes de la comarca i que les ha analitzat per detectar possibles problemàtiques. De fet, les dades santcuatenques no són alienes a les del conjunt de la comarca. Comissions alerta que el 42% de les aules d'infantil i primària del Vallès pateixen una situació de sobreràtio i que secundària la situació es reprodueix en aquest 37% de les aules. En definitiva, xifres amunt i avall, el que s'està alertant no és tampoc cosa nova amb el tema del número d'alumnes, sobretot un fet que acusa directament a l'educació pública, que és on es reprodueix més aquesta imatge. Comencem pel company del PDeCAT, Albert Rovira.
Bé, doncs jo crec que aquí una miqueta encara estem patint o som hereus del decret verd, no? Que en el seu dia doncs va prioritzar l'increment de ràtios a les escoles en comptes de fabricar-ne de noves. Això va fer que incrementessin els ràtios i que es tensionés doncs a aquesta situació a la que estem arribant fins ara, i ara doncs també doncs per després de molt temps de reivindicar a la Generalitat doncs s'ha aconseguit que es puguin fer cursos nous allà on hi ha una tensió a nivell de ràtios important, que esperem que ajudi també doncs a facilitar la dinàmica de les aules, i també, doncs, evidentment, a Sant Cugat, que no som cap cas aïllat, com dius, és un tema molt més general, doncs s'ha reivindicat des de fa temps la 12a escola, que ja està doncs, pactada amb la Generalitat, i vam fer tots els moviments pressupostaris a nivell d'Ajuntament que feien falta, doncs, per ajudar i facilitar la implantació d'aquesta nova escola a la Generalitat aquí a Sant Cugat, per al tema de ràtios, i també doncs, ja estem reivindicant la 13a escola, perquè doncs, a Sant Cugat, a més, doncs, malgrat que sigui una cosa de comarca i de país, doncs, tenim un índex de natalitat important, i això encara tensiona més, i molta gent que també és de fora i vol portar els fills aquí, o que treballa al municipi i llavors per comunitat doncs, porta els fills aquí, i per tant doncs, són molts els factors que dificulten a vegades la planificació, però que sí que és cert que portem una mancança important a nivell d'equipaments educatius, perquè es va doncs, decidir no fer-ne de nous, incrementar les ràtios, i això ha acumulat una tensió que ara és una realitat. La Generalitat, per sort, en aquest cas, doncs, ho constata i aposta per fer cursos nous en comptes d'anar incrementant ràtios, i doncs, està posant les piles amb el tema dels nous centres docents, no solament a Sant Cugat, perquè hi ha moltes demandes a tot el territori que han d'ajudar doncs, que la vida dels docents sigui també doncs, de qualitat a nivell d'ensenyament. Per tant, doncs la realitat és aquesta, i des de l'administració local, amb les competències que tenim, hem de fer el màxim possible perquè l'administració competent doncs, pugui fer la seva feina doncs, millor i tenir un bon servei als alumnes, que és el que tots volem.
Recordem, no?, la singularitat aquí a Sant Cugat, amb aquest gairebé miler de naixements constants que tenim des de l'any 2010. De fet, fa uns dies també comentàvem el tema del curs que s'incorpora ara a l'escolarització, que també és un dels més nombrosos a la comarca i al país, i que, com deia, doncs, sembla que no afluixa doncs, aquest índex de naixements a la ciutat, i per tant també doncs, incideix directament en aquestes polítiques d'educació. Lourdes Llorente, de la CUC.
Bueno, pues son datos preocupantes, ¿no? No desconocidos para nosotros, pero aún así preocupantes cada vez que los lees, ¿no? La educación, al fin y al cabo, es una de las estructuras que vertebra un país, una nación, ¿no? Invertir en educación es invertir en un futuro mejor para todos, ¿no? Y no solo hay que echar la culpa al decreto Wert, yo creo que la desinversión y los recortes en materia de educación en Cataluña han sido muy preocupantes. Creemos que hay que hacer una apuesta clarísima por la escuela pública, inclusiva, es la escuela más democrática y democratizadora existente, la que iguala a todas las clases sociales, géneros, etcétera. Y es preocupante que las ratios por alumno, las ratios de alumnos por clase vayan subiendo de esta manera. Sí que es cierto que seguramente Cataluña, o sea, San Cugat dentro de Cataluña es una rara avis, en el sentido de que se preveía que el crecimiento de alumnos se produjera una inversión negativa, pero aquí en San Cugat era claro y fácilmente previsible que eso no fuera a ser así. Entonces yo creo que hay quizá una falta de planificación, hay una falta de inversión, y también hay que a eso habría que añadir también la precarización del profesorado, el gran número de interinos que tenemos y el escaso salario que perciben. Todo ello es muy preocupante, porque al fin y al cabo los chavales, cómo los eduquemos, al final es lo que conformará el nivel cultural, profesional, laboral, emocional de la gente que viva aquí, ¿no?
Es el turno de José Miguel García, de Ciutadans.
Bueno, datos como estos son muy preocupantes y ponen de manifiesto lo que ya venimos nosotros expresando desde hace tiempo, y es que para la Generalitat la educación pues no es un problema, o no está siendo el principal problema en los últimos años, está dedicado a otros asuntos, y esto está generando pues una falta de planificación y designación de recursos que de alguna forma se traducen claramente pues en esto, en que hay unos ratios de alumnos por profesor muy elevados, que desembocan sin duda pues en una falta de calidad o una merma en la calidad de la enseñanza pública, que es totalmente inaceptable.
Doncs ara és el torn del Lluc Caís, d'Esquerra Republicana.
A mi m'agradaria apuntar més o menys tres idees o tres conceptes. En primer lloc, la preocupació davant de constatar de nou aquestes dades que tenim presents, i perquè l'escola pública, com s'ha dit, és un pilar de benestar, un garant de cohesió social i una de les eines més útils per combatre les desigualtats socials. En segon lloc, contradir una mica l'argumentació que està fàcil, que s'està fent des de, o que s'acaba de fer des de Ciudadanos, i és que no es tracta de manca de planificació, sinó que és manca de recursos, la necessitat de més escoles està planificada. En aquest sentit, voldríem posar en valor el funcionament de Leonardo, que està planificat des de fa molts anys. I, bueno, aquí hi ha una realitat de manca de recursos que és molt fàcil obviar-la per dependre de quins discursos, no? I, per últim, també crec que no s'ha d'ignorar una tendència de les famílies per apostar per l'escola pública. Una tendència que ens enorgullim molt perquè pensem que l'escola pública és l'escola, com s'ha dit, que és un dels pilars del nostre estat de benestar i garant de la cohesió social, i una tendència que està sent a costa, aquí a Sant Cugat, dels centres concertats religiosos. I és un factor que no s'ha posat sobre la taula, que s'ha de tenir en compte, i de nou, no? No és manca de planificació, és manca de recursos, com s'ha pogut constatar amb l'Institut Leonardo, i l'orgull de l'escola pública com a... No, reivindicar aquest orgull de l'escola pública com a factor de cohesió social en la nostra ciutat.
Rosa Casamitjana, Iniciativa.
Sí. Bé, les xifres surten ara, però les xifres ja existien, i la prova és que cada any aquestes ràtios en general van incrementant, i sobretot el nostre municipi, per això, perquè al nostre municipi no hi ha una davallada de la natalitat i probablement hi ha una arribada de persones que arriben a mig curs, etc., i que per tant s'han d'incorporar, i això potser li dona unes característiques una mica peculiars respecte a la resta de ciutats del Vallès, però vale, vull dir, hi ha barracons a tot arreu, a Dojo, tot arreu, hi ha mil escoles amb mil barracons. Per tant, jo crec que això, bueno, és posar-ho damunt de la taula, una cosa que ja era coneguda. Jo voldria recordar que, independentment de la Llei Wert, independentment de tot el tema, les retallades que hi ha hagut a Catalunya, concretament entre el 2010 i el 2012, a l'escola pública especialment, han sigut pràcticament d'un 20%, que no han estat així i no han estat en la mateixa quantia en l'escola concertada. Per tant, jo crec que aquí això s'ha de tenir present, i són les mateixes, doncs, que hi ha hagut amb sanitat o que hi ha hagut amb altres serveis bàsics. I per tant, doncs, jo crec que no ens hem de desvarar de que això sigui així, i l'única cosa que pot resoldre aquest increment a les ràtios, doncs, és fer noves escoles, és a dir, distribuir els alumnes d'una altra manera, i això només es pot fer tenint més escoles. I dubto que això, tal com està la situació a Catalunya i a la resta, ho tinguem en un temps, diguem-li, normal. I, per tant, jo crec que en els propers anys potser el que ens salvarà, malauradament, és la disminució de la natalitat que tenim en aquest país, però si no és així, això continuarà no sols tal com està ara, sinó incrementat.
Sana Tirado, del PSC.
Bueno, a nosotros tampoco nos parece nuevo esta situación. Una de las cosas que siempre habla el independentismo en este sentido es sobre que el Estado español tiene la culpa de todos los problemas. Recordemos que las competencias de educación siempre la ha tenido la Generalidad. Lo que dice mi compañera de Iniciativa es totalmente cierto. Los recortes han sido muy graves en la educación pública, y sobre todo en San Cugat no hay que desconocer que hay una tendencia a favorecer la escuela concertada. Entonces, desafortunadamente, es una cuestión presupuestaria. No es prioritario tres cosas importantes como son la educación, la ocupación y la seguridad, y siempre estamos por otros temas, ¿no? Entonces, ¿cómo en una ciudad donde tenemos esta dificultad a la hora de escolarizar nuestros niños, pues se pueden invertir en cosas como la Smart City y no sé cuántas historias que nos dan mucha fama, ¿no? Pero realmente lo importante es lo que gestionamos mal aquí, eso también tenemos que verlo. La educación es uno de los problemas importantes, pero no sé, el foco no está ahí. Siempre se va hacia otros temas, ¿no? Hacia lo que nos roban y lo que nos han robado aquí dentro de nuestro mismo territorio, los políticos, ¿no? 24 años ha gobernado unos señores que han ido saqueando las arcas de catalanas indiscriminadamente. Entonces, escandalizarnos ahora porque la educación no esté realmente en un punto importante para la sociedad, pues yo creo que es realmente llover sobre mojado.
Álvaro Benés, del PP.
Ve que la que la culpa sigui de l'Estat, com deia la Sandra ara mateix. O sigui, jo subscriuria les intervencions de la Sandra i de la Roser, perquè al final és així. I el primer que fa l'Eloi en el moment que intervé és sempre tirar cap a l'Estat.
Hi havia un decret o no?
Sí, hi havia un decret.
I què deia aquest decret?
Augmentava les ràtios per alumne, sí, sí.
Pues, si hi ha un decret de l'Estat que t'obliga a fer una cosa, és que, vamos, és que no sé, explica-m'ho tu, eh? No,
perquè no hi ha cap altra solució, la ara, solució no era aquesta, evidentment.
No, no.
Ara et dic, tu pots creure que allò és el colmo dels mals, però no és així.
No ajuda.
No és així. No ajuda, efectivament. El que ajuda és a sostindre unes comptes que estan quebrades per una no intervenció de la Unió Europea. ¿Vale? Això sí que ajuda. El que no ajuda és una reducció de la inversió per part de la Generalitat, que no té cap altra institució o administració supranacional que li digui que ha d'ajustar unes comptes. ¿Vale? És diferent. Per tant, la reducció del 20% que comentava la Roser és de la inversió. Reducció, eh? No que no hi hagi augment, perquè cada any tenim més alumnes. No que no hi hagi augment, sinó que hi ha reducció. O sigui, estem a menys no sé quants respecte a l'any 2011. Clar, aquest és el gran mal de l'educació, que no té inversió, que no s'aboquen diners tenint en compte que cada any hi ha més alumnes. No? I per tant, encara que hi hagi un decret verd, la culpa majoritària és de la falta d'inversió, és evident. Si no s'aboquen diners allà, no hi ha doncs, més aules, més bones instal·lacions perquè hi hagi més alumnes o menys alumnes per classe. Blanco i en botella.
Ara anem amb l'Eloi. Llanço en aquesta segona intervenció una altra reflexió, perquè segurament molta gent que ens escolta amb tot el tema, i aquí ha sortit, el tema de l'escola concertada i l'escola pública, segurament en algun moment, en aquest ideari, molts oients s'hauran pensat l'escola concertada no havia de servir també per reduir les ràtios a la pública? Eloi.
Bé, jo abans d'entrar en aquest tema que s'afegim...
Això ho afegim, eh?
El que m'agradaria dir és, entenc que quan no tens o no tens el coneixement, entenc perquè no tots tenim el coneixement de tot, jo tampoc, evidentment, doncs portes el teu discurs cap a un discurs absurd, com ha fet la companya del PSC i el PP, perquè clar, aquí estem parlant de ràtios i això, i comença a parlar dels independentistes, del discurs que he fet, no sé què, jo no he parlat d'inversions, he parlat d'un decret que parla de com funciona un servei, no he parlat de si hem robat, si no hem robat.
És més... que eso es lo importante, sí, es que, porque los presupuestos, PSC, sabes, vienen PSOE, de ahí, ¿no?
Mira,
de menos embajadas
puc
y más escuelas
la cara dura
aquí
i defensar-me de banda Iniciativa, Esquerra, CUP i tal, que si hem fet les coses malament, que si hem robat, el judici
és
estan per això,
que
i qui hagi robat, que la pagui i ja ho estan pagant. Però que m'ho digui el PSOE...
No, la pagamos todos, ¿eh? La pagamos pues, todos.
Mira, barra un poco pa casa, ¿no? I entonces, després em dius el que vulguis. I aleshores, parlar de barrejar Smart City amb escola, o sigui, tampoc sé si és que tens clar les competències,
sí, sí,
que té l'Ajuntament
de
Sant Cugat, o que té les competències que té la Generalitat i l'Estat, perquè has fet una barreja de competències, com si l'Ajuntament de Sant Cugat decidís on es fan les inversions de les escoles, o coses d'aquestes. Per tant, entenc que això ho fa la Generalitat, i nosaltres, la nostra funció, i el que estem fet sempre, ha sigut reivindicar més escoles, perquè com comentava Roser, nosaltres, malgrat que la tendència nacional era que anàvem a la baixa, que hi havia menys natalitat, que hi havia menys inscripció, aquí Sant Cugat s'ha defensat que no, que anem a l'alça, que estem creixent com a ciutat, que ve gent de fora, i per tant, nosaltres no volíem aquesta tendència que ens ha obligat, fruit de la llei de verd, de la manca de recursos, i lligat amb la manca de recursos, clar, és que si qui ens ha de proveir recursos perquè ens ha de donar un pacte fiscal l'incompleix de manera reiterada durant anys i anys i anys, doncs al final, evidentment, després podem decidir doncs si has de retallar 50 milions d'euros, com es retalles? Això és un altre debat. Però d'entrada, si a tu te'n donen 50 i te'n donen 10, ja tens un problema important. I qui te'ls ha de donar sou precisament els vostres partits, bueno, doncs intenteu fer una miqueta i parlar. I ja per acabar, el que s'està treballant i el que ens diuen doncs ara des dels serveis educatius és que s'aconseguirà rebaixar aquestes ràtios fins a un número de 22 amb aquestes propostes dels nous cursos i les noves escoles i tornarem a una normalitat o a una qualitat encara no la idònia però millor de la que estem. I això és el que es tracta, de treballar amb el que tens i no de llançar segons quins discursos.
Lourdes Llorente.
Bueno, yo creo que aquí no sé si és que ja estem en precampanya o que...
Estem en precampanya oficialment.
Sí, jo és que... Però, clar, a veure, lo que hay que tener claro que, o sea, el ayuntamiento no tiene competencias en materia de educación y, por tanto, no puede decidir poner una escuela más o poner una escuela menos. Todo y con eso, no soy yo quien tiene que defender la labor de gobierno del ayuntamiento precisamente, todavía así el ayuntamiento ha adelantado dinero para una escuela, o sea, ya ha hecho cosas que no le competen. ¿No? No, una escuela pública. Sí, o sea, adelantó el dinero para poder construir una escuela pública y a devolver por parte de la Generalitat, ¿vale? Para poder tener la Dutxena escola. Es decir, el ayuntamiento no tiene competencias en materia de educativa. Entonces, es la Generalitat.
Lo sabemos.
Bueno, pues es que, entonces, como has hablado de la Smart City, que es competencia del ayuntamiento, has hablado de los problemas de seguridad en San Cugat.
No, de los presupuestos, es que no sabemos.
De San Cugat, los presupuestos de San Cugat, pero es que los presupuestos de San Cugat no podemos presupuestar para educación porque no tenemos competencias en educación.
Porque tampoco tenemos presupuestos.
Lo que también, este año hemos puesto 8 millones.
Sí, pues por eso mismo resulta contradictorio que mezclemos algunos conceptos porque en la medida que lo hemos podido hacer y hemos llegado a un acuerdo, pues se ha hecho, ¿no? Sí. De hecho, les costó sacar los presupuestos, también hay que recordarlo, que no es que se hayan regalado. No seré yo quien defienda la labor del gobierno. También es verdad que la planificación de la ciudad también influye en el crecimiento de la ciudad, en la existencia de más o menos niños y, por tanto, al final acabará afectando a la mayor o menor ratio de niños por clase.
José Miguel García.
Sí, planteabas el tema del papel de la escuela concertada en San Cugat.
Sí,
para...
O llançaves si algú el volia pescar, si no, no...
Sí, s'ha desviat un poquillo el tema d'este... Bueno, en San Cugat es una realidad que hay miles de familias que llevan sus hijos a escuelas concertadas. El modelo educativo en España incluye a la escuela concertada como una de las patas o uno de los pilares en los que se ha de apoyar, ¿no? Quizá no el principal, que tendría que ser la escuela pública, pero uno de los pilares para prestar el servicio público de la educación. Entonces, no se debe marginar a la escuela concertada ni crearle más problemas de los que pudiera tener ya de per se, sino facilitarle su tarea máxima cuando es una forma de garantizar la libertad de los padres para escoger el centro educativo al que quieren llevar los niños, que es una realidad. O sea, son miles las familias en San Cugat que optan por esta opción porque creen que es más adecuadas. También hay un trasfondo económico, que también los datos indican que el coste, digamos, de escolarización de un niño en una escuela concertada pues es más barato por temas de costes laborales del profesorado que en la pública, y es una variable, un parámetro que también habría que tener en cuenta para no discriminarla.
Lluís, d'Esquerra.
Bé, respecte al tema de les escoles concertades, crec que el discurs ha de ser, i em sorprèn que no sigui compartit per tothom, bueno, segurament sí, però meridianament cal apostar per l'escola pública, que és l'escola que realment treballa per pal·liar les desigualtats socials, que iguala a tothom, no perpetua aquestes desigualtats, i en aquest sentit crec que és la línia que s'ha de prendre i que cal prendre. Respecte al que s'ha anat debatent fins ara, bueno, serà un que escolta el seu discurs i d'aquí no es mou, però bueno, m'alegra constatar que com es deia no és un problema de planificació, sinó que el problema són els recursos, o més o menys això és el que s'ha anat dient a tot arreu.
I de planificació?
No vull dir que aquí s'han dit amb dues coses.
Sí, l'has dit tu, no?
Bueno, com a mínim... Sí, disculpa. Jo, és a dir, doncs, permeteu, llavors...
No escutxes, Lluc.
Llavors, no socialitzo aquest punt de vista... Jo reivindico com a propi. Torno a insistir, el problema no ha estat de planificació, perquè ja estava planificat i si no s'ha tirat endavant és per manca de recursos. Que ridiculitzi el Madrid en roba i com a factor únic explicatiu no vol dir que no tingui res de veritat, això. És a dir, un punt d'entre poc i massa. Perquè... En el fons estem negant una realitat que hi és i que limita a les administracions i institucions públiques que intenten fer front i maldar per tirar-ho endavant.
Rosa Casamitjana.
Bé, jo no, o sigui, jo no pretenia tampoc demonitzar l'escola concertada, malgrat que no en soc partidària com a principi. Simplement deia una dada que és una dada objectiva, que és que la reducció en les aportacions van ser molt més elevades a l'escola pública que a la concertada, almenys a nivell de Catalunya. Punto. Simplement això. L'escola concertada doncs fa la seva via, hi ha qui ho fa millor, hi ha qui ho fa pitjor, etcètera, etcètera. Per nosaltres l'escola ha de ser pública, laica i universal per tothom. I l'altra cosa és una mica també amb el sentit de la Sandra Tirado. Convé no barrejar peres amb pomes. Una cosa és les facultats o les potestats que té la Generalitat, que té el propi Estat en quant a passar-nos els diners, i l'altra cosa és les potestats que en educació concretament té l'Ajuntament. I l'Ajuntament l'únic que pot oferir en tot cas
jo,
és un terreny
no,
perquè si fabriqui una escola, però res més. Vull dir, i no té potestat sobre les ràtios i no té potestat ni tan sols com edificar una escola. Jo crec que en aquests moments hi ha molts municipis i moltes ciutats a Catalunya que tenen dèficits molt més importants que Sant Cugat, i per tant jo entenc que des de la Generalitat es prioritzi unes coses o unes altres en funció dels recursos que hi ha i de les prioritats que té cada municipi, però no barregem peres amb pomes.
S'han atirado, en alusió directa.
Sí, jo hablé de la Generalitat, no de l'Ajuntament, jo hablo de les competències i hablo
de... Se va de les Smart City, les Smart City és una cosa...
I els bueno, problemes de seguretat
no,
es,
no,
es, i los
bueno,
independentistes...
Es que una cosa tiene que ver con la otra, o sea, los problemas reales están en eso, en la educación, en la seguridad, en la ocupación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa llevábamos una propuesta de un instituto piloto que para hacer unas pruebas en el país, todos estos temas no son importantes realmente, están debajo de otros temas que en la sociedad nos transportan como importante, como por ejemplo los que ya hemos mencionado. No estoy haciendo demagogia con decir eso, yo entiendo que incomode el decirlo, pero realmente es así. Hay unas competencias que tiene la Generalidad, en ningún momento hablé del Ayuntamiento. Hablé de la Generalidad.
¿Te referías a la Generalitat cuando hablabas de Smart City, de verdad?
No. Pero yo hablé de las competencias que tienen en educación. Y luego hablé, pues sí, de otros argumentos que nos enseñan como importantes, que realmente no lo son para la sociedad.
Álvaro Benesan, per tancar.
Vale. Amb el tema de si hi ha dèficit fiscal, i per això tenim els problemes que tenim per finançar la, que és el que s'ha volgut dir, més o menys, l'educació a Catalunya. L'educació és una competència gairebé exclusiva de la Generalitat, de les comunitats autònomes, en aquest cas. La Generalitat té un pressupost propi, que en una part rep diners de l'Estat. La part dels diners que rep de l'Estat els rep, i els rep puntualment. Poder hi ha alguna partida que està en discussió o alguna cosa així, però són el xocolata del loro, com aquell que dice. El que es basa en la reivindicació del dèficit fiscal és en la falta d'inversió en infraestructures. ¿Vale? És això. Per tant, però no són infraestructures d'educació, evidentment. Les infraestructures d'educació depenen del pressupost propi de la Generalitat, de la recaptació que fa la Generalitat dels seus impostos, els que gestiona i recapta. ¿Vale? Per tant, si els continua gestionant i recaptant, per què redueix la inversió en educació?
Perquè no arriben els altres diners i has de fer front a altres despeses.
No és cert.
Sí, home, sí. Home, no.
No. Quins vale. diners? Perquè els altres diners sí que arriben.
Doncs...
Sí. I acabo amb el tema de l'educació concertada que deies. És veritat que la concertada, les places de la concertada són més barates per l'erari públic que les de l'escola pública.
Sí, a costa del salari de los profesores.
No és veritat. Això ho ha comentat ell, però no és el representant de Ciutadans, però no és correcte. Jo crec que els salaris estan bastant més o menys. És per una altra qüestió, perquè a l'escola concertada, que és una escola privada amb un concert amb l'administració pública, els pares també aporten diners. És això.
Cosa que no deberían, doncs, perquè no està
permitido. Bueno, agraeixo...
No, sí, està permitit.
Ho hem de deixar aquí. Agraeixo a la veu Rubia del PDeCAT, Demòcrates, la Lourdes Jointa de la CUP, el José Miguel García de Ciutadans, el Lluc Caix, l'Esquerra Republicana, la Rosa Casamitjana, d'Iniciativa per Catalunya Verds, la Sana Tirada del PSC i l'Àlvaro Benejan del PP. Gràcies per haver vingut. Tornem la setmana que ve. Gràcies.
Gràcies.